Doncs continuem amb el punt número 15, que és donar compte al ple de l'informe 24/2022 que emet la intervenció general relatiu a les resolucions i acords adoptats per la Corporació Municipal contraris a les objeccions formulades per la intervenció general, acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia i resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos al llarg de l'exercici 2021 i de l'informe 21/2022 dels resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa. Tenim en compte aquest punt, que és un títol molt extens, és cert. Signant diverses paraules, veig que hi ha la senyora Gasulla, el senyor Tendero, no sé si hi ha alguna paraula més. Doncs jo, sí, perdó, senyor Tubau, senyora, doncs com hi ha diverses paraules, donarem un temps, perquè així ens podré controlar-ho, donarem un màxim de 5 minuts per intervenció i els recordo que, com són donacions de compte i no dictàmens, és a dir, que no hi ha rèpliques, ni contrarèpliques, ni preguntes, diguem, bueno, preguntes sí, el que vulguin, però donarem aquest temps, d'acord? Un moment, perdó, hem dit senyor Tendero, Gasulla, Tubau i el Mirall. Doncs senyor Tendero, endavant.
Bé, gràcies, alcaldessa. Mirin, fa avui una setmana que, en el ple extraordinari de l'estat del municipi, el seu govern es manifestava com l'equip que havia vingut, no, doncs a posar ordre en aquells temes que feia anys que estaven encallats i que eren necessaris per poder gestionar el nostre municipi. A nivell publicitari no dubtem que els hi va quedar molt bé i com a campanya potser també, però avui ens trobem amb la crua i nefasta realitat que ens presenta aquest informe, una realitat de la gestió. Quatre dades que el resumeixen són les 43 objeccions suspensives, és a dir, perquè ho entengui tothom, 43 decisions polítiques per sobre, de vegades del marc legal que suposa un muntant de més de 4 milions d'euros, 41 informes d'omissions de fiscalització, que suposen més de 2,1 milions d'euros, i si sumen totes dues xifres, doncs més de 6 milions d'euros de diners dels sitgetans i sitgetanes gestionats de manera doncs, fora de la coherència, no? per dir-ho tècnicament, suposant més d'un 10% del pressupost anual del nostre municipi. Començaré amb el primer informe dels que vindran després. No? No sé si vostès troben normal que l'any 2020, de 12 informes sobre bestretes de caixa fixa, 11 siguin desfavorables i que el 2021, en comptes de solucionar-se o de buscar una altra manera de fer les coses o aquestes legalitats, es mantenen 9 informes desfavorables d'un total d'11. I la resta no és que siguin correctes ni que s'acceptin a la primera, sinó que és que presenten tots ells observacions per diferents tecnicismes o irregularitats. Nosaltres sempre hem defensat la tasca dels tècnics i tècniques de l'Ajuntament, però com pot ser que els departaments corresponents no disposin de mecanismes per presentar, per exemple, justificacions de bestretes quan toca i no amb 4 mesos de demora? I ja l'estocada final de l'informe signat per la Intervenció General d'aquest Ajuntament i per la cap de fiscalització és l'observació sobre l'existència de la possibilitat de duplicitat en el pagament de dietes al personal de turisme. Com pot ser que no siguin capaços ni de fiscalitzar si els treballadors estan cobrant el que toca. Naturalment que això té una explicació, que els diners no són seus i juguen amb la butxaca dels diners dels sitgetans i sitgetanes. Continuant amb la segona part, no, d'aquest mateix informe, a més per la intervenció general, ens trobem amb el següent conjunt de números quan es detallen les subvencions suspensives. No? 200.000 euros aproximadament sobre facturació pel servei de vigilància de platges fora de termini quan aquest està inclòs en una licitació pública, 400.000 euros al transport urbà perquè ja s'ha debatut en aquest ple, no, que l'empresa diu que l'Ajuntament li devia aquests diners, i llavors comencem amb el tema de les nòmines. 1,1 milions d'euros per ordenament de pagament no pressupostari amb càrrec a nòmines referenciades de 3 treballadors, treballadores municipals que no entrarem a valorar si desenvolupen, que sabem que sí, si és necessari o no, però que no estan o estan rebent uns diners fora del marc legal. No, no se n'adonen que l'Ajuntament de Sitges no pot pagar aquests imports mitjançant objeccions suspensives quan són despeses fixes i que aquest concepte, el més alarmant, és que no és únic, és un degoteig, no, d'objeccions suspensives vers altres nòmines. No es pot treballar així, pel nostre parer. Sitges no mereix que els seus governants juguin així amb els diners públics d'aquest municipi. Desconec si després del ple de la setmana passada vostès pensaven que aquest informe passaria desapercebut, però li puc assegurar que aquests tres regidors faran tot el que estigui a les nostres mans per donar-lo a conèixer i elevar-lo a les instàncies oportunes, perquè creiem que poden existir responsabilitats més enllà de les polítiques. Gràcies, alcaldessa.
Moltes gràcies, senyor Tendero. Senyora Gasulla, endavant.
Sí, moltes gràcies. Doncs mirin, per què són desfavorables aquestes incidències, aquests informes que presenta la intervenció? Ja ho ha explicat el senyor Tendero, en l'àmbit de les bestretes de caixa fixa, possible duplicitat de pagament de dietes, justificacions que no estan tan clares, tiquis i factures que no justifiquen la finalitat de despesa, etcètera, etcètera. Però per nosaltres el que és més preocupant és el que diuen les objeccions suspensives amb una visió global. Aquestes 43 objeccions suspensives emeses per intervenció que representa més de 4 milions d'euros i que es van aixecar via ple, via decret d'alcaldia. No totes per motius vinculats a la Covid, per cert, o de manca de crèdit. Per exemple, ordenament de pagament no pressupostari en concepte de la nòmina mensual del mes d'octubre, que ja s'ha estat repetint fins i tot en els darrers pagaments de la nòmina. Ja li vaig dir a la senyora Almirall en el ple extraordinari que vostè mateixa va posar crit al cent al ple de novembre dient que això era una situació molt greu, però continuem igual i continuen aixecant-se les suspensives. Però ens crida especialment l'atenció el pagament reiteratiu en el temps a empreses com Safir o Ferrovial. De fet, vaig demanar els informes d'intervenció, els informes negatius d'informació, amb un gruix d'objeccions suspensives. Per exemple, el de Safir Social. Agraeixo també a la Secretaria que fos tan diligent a enviar-los. El servei de gestió, o el servei de gestió de centre de dia. Què diu aquest informe? Incompliment de la normativa contractual per no poder emparar-se en l'adjudicació directa via contracte menor als temes previstos. O en el seu defecte, la inexistència d'acord express de pròrroga prèvia a la finalització existent vulnerant els requisits de publicitat i lliure concurrència que han de regir la contractació pública. O sigui, des de que es va acabar el contracte, que ens hauria de saber des de quan es va acabar aquest contracte, no s'ha licitat el servei. I clar, estem pagant a la mateixa empresa, a més, contravenint la llei 9/2017 de contracte al sector públic. Per què, senyora Almirall? Ens hauria de saber per quin motiu. No em digui que no es pot aturar el servei, que això ja ho sabem, però que ens digui per què no s'ha licitat aquest servei. Es recorda, a més, que en relació a les responsabilitats que es demanen, la imputació d'aquestes obligacions al pressupost de l'exercici no convalida en si mateix aquests actes ni depura possibles responsabilitats. I està contemplat, vull recordar, com una infracció molt greu en l'article 28 de la LTA-IPG. Estem parlant de l'any 2021, però no contents amb això, la mateixa empresa Safir Social és objecte novament d'altres objeccions suspensives per part d'intervenció. Miri el que diu l'informe número 150. Possible vulneració en relació al fraccionament de l'objecte de contracte i la limitació dels imports a través de l'article 118. No sé si han escoltat bé. Parlo de fraccionament. Jo darrerament he escoltat molt aquesta paraula en els mitjans de comunicació. Però més enllà de pensar que és un fet puntual per una empresa, doncs no. N'hi ha altres exemples. Per exemple, l'objecció suspensiva 357/2021 en relació a l'aprovació de factures del servei d'atenció domiciliària SEAT dels mesos de setembre i octubre del 2020 i de gener i maig de 2021 per un valor de 278.000 euros a Accent Social. Incompliment de la normativa contractual per no poder emparar-se en l'adjudicació directa via contracte menor en els termes previstos o en el sec de fet de l'inexistència d'acord express de pròrroga previ finalització de l'existent, vulnerant els requisits de publicitat i lliure concurrència que han de regir a la contractació pública. O l'altra objecció suspensiva, la 168, aprovació de les factures de Ferrovial Servicios S.A. corresponent a neteja de dependències del servei d'intervenció socioeducativa. Idem d'idem que en els casos anteriors. Incompliment de la normativa contractual per no poder emparar-se l'adjudicació directa via contracte menor als termes previstos. O l'objecció 478, aprovació de la factura al servei de vigilància, socorrisme i salvament de les zones. Amb el mateix comentari per part d'intervenció. No es pot emparar l'adjudicació directa via contracte menor als termes previstos. O sigui, que alguna cosa ens haurien d'explicar. No perquè sigui un fet puntual, sinó perquè veiem que es repeteix en el temps. Una pràctica instaurada de manera gairebé diríem que sistemàtica. Una vegada i una altra estan incomplint la llei de contractes públics, que va des de la contractació verbal que vulnera la llei a pròrrogues inexistents per inexistència de contracte ja finalitzat, passant per fraccionament de pagaments, que són serveis necessaris, evidentment, tots estarem d'acord, però que sembla que s'estan produint irregularitats que no podem acceptar en la contractació. De fet, aquesta contractació no existeix. Ens hauria de saber per què no s'estan licitant aquests serveis. Quin és el motiu que no es licitin aquests serveis? Per què no ho fa aquest Ajuntament de licitar serveis que són imprescindibles, com molt bé argumentarà segurament la regidora? És a dir, aquesta pràctica no es pot demorar, no es pot continuar en el temps perquè pensem que està totalment fora de la normativa. Ja sabem que aquest informe de la Sindicatura de Comptes, però nosaltres demanem responsabilitats en el ple, que és on s'ha de demanar responsabilitats al govern. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Senyora Tubau, endavant.
Ara. Gràcies, alcaldessa. Tot just fa una setmana van celebrar el ple sobre l'estat del municipi, on vostès van anunciar a bombo i plateret les excel·lències de la seva gestió en aquests gairebé 3 anys que fa que governen. Una cosa és certa, aquest govern té el pressupost més elevat de la història, amb 57.800.000 euros, i amb un augment de recursos humans que han de facilitar que l'organització de l'Ajuntament funcioni molt millor, gestionar-la amb eficàcia, eficiència i transparència i donar compliment a les obligacions legals que se'n deriven. Vet aquí que ens trobem amb els informes de la intervenció que just recullen el contrari. Davant tenim un informe que recull les principals anomalies detectades i que, segons diu, si el govern no està d'acord amb el que s'ha presentat, al ple es pot presentar un informe justificatiu de la seva actuació. De moment, aquest grup municipal no ha rebut res, per la qual cosa entenem que a aquest govern no li cal justificar res de la seva actuació. Veient l'informe, trobem 43 objeccions suspensives aixecades per decret d'alcaldia o per plenari, per un import total de 4.167.300 euros. I clar, entre aquestes 43 objeccions suspensives ens trobem de tot i més. No entrarem al detall de totes elles, però no podem deixar de passar ni demanem resposta en allò que no trobem explicació i que contínuament es repeteix. Pel que fa als contractes de servei, sempre amb objeccions, el servei de neteja dels diferents equipaments municipals, el servei del centre de dia, el servei d'atenció domiciliària, el servei de manteniment de zones verdes, el servei de socorrisme de platges, el servei de neteja, el manteniment de mobiliari urbà de parcs infantils, el transport urbà i la neteja de platges i Apgar. En tots aquests serveis trobem sempre reiteració de factures que ens superen la majoria la quantitat estipulada dels contractes menors, és a dir, pendents de licitació. Per tant, contínuament estem produint un fraccionament de la prestació d'aquests serveis. Sí, senyores i senyors del govern, fraccionament dels serveis, i el veiem contínuament que aquests serveis els trobem fragmentació. Pel que fa a les objeccions suspensives de recursos humans, no entenem què vol dir. No entenem què vol dir que trobem objeccions suspensives a les nòmines dels directius de l'organització. Aquestes subvencions tornen a ser reiterades. No entenem com les nòmines de la capa directiva municipal, és a dir, aquelles persones que gestionen i tenen al seu comandament l'organització municipal, tenen mensualment les seves nòmines amb objeccions suspensives, aixecades sempre per decret de l'alcaldessa. Expliquin, sisplau, què està passant. Anem a un altre capítol, que també sempre repeteix, la modificació de contractes d'obres. Què passa que contínuament hi ha modificacions per desviacions a l'alta en els contractes d'obra? Se salten al principi de la llei de contractació pública que recull que les modificacions en els contractes són de caràcter excepcional? En canvi, a l'Ajuntament de Sitges i pel que fa als contractes d'obra, sempre és reiteratiu. I a banda de ser reiteratiu, sempre parlem d'augment dels costos. I així, a tall d'exemple, veiem. Camp polivalent de Pinsbens, 298.573 euros. Teulada Miquel Utrillo, 23.697 euros. Obres C46A. Increment també el contracte d'obres d'asfàltic Eslan. Demanem resposta a tot això que estem exposant. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Per respondre, no sé si la senyora Vigo volia comentar alguna cosa, si no, la senyora Almirall pot contestar per tots. Doncs 5 minuts, senyora Almirall.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, m'agradaria poder posar en context totes aquestes dades de les quals hem estat parlant. D'entrada, darrere d'una omissió de fiscalització o d'una objecció suspensiva, hi ha la feina d'uns tècnics que han fet uns informes que ens orienten i ens expliquen la necessitat de procedir de la manera que s'ha procedit. D'altra banda, també m'agradaria, per tots aquells que ens escolten, perquè és un tema bastant feixuc, que sàpiguen que una omissió de fiscalització o una objecció suspensiva són part d'un procediment, són incidències en la tramitació i no és una irregularitat administrativa. Per tal de felicitar una major comprensió de qui ens escolta, m'agradaria explicar-los com es distribueixen i on són ara les 43 objeccions suspensives i els 41 informes d'omissió. Dir-los que, per exemple, els 4.168.000 euros dels 7 de les omissions suspensives m'he permès distribuir-los en diferents apartats. 5 d'aquestes objeccions fan referència a la nòmina. Sí que és cert que en el mes d'octubre la preocupació d'aquesta regidora era aixecar una suspensiva perquè tots els treballadors i les treballadores d'aquest Ajuntament poguessin cobrar amb temps i forma. Si vostès analitzen el document, la resta d'objeccions suspensives fan referència només a la diferència retributiva dels directors d'àrea i el seu nomenament s'ha endarrerit per un tema de canvis en la legislació. Per altra banda, m'agradaria posar èmfasi en els 19 objeccions suspensives referent a contractes que a dia d'avui estan tots licitats i són 5 licitacions. I moltes d'elles formen part dels que vostès han posat èmfasi també en el tema de serveis socials. Sí que és cert que podem fer una autocrítica en el tema del centre de dia, perquè des del 2016 el centre de dia tenia la licitació per portar a terme. Però em sembla que no els avorriré amb dades del difícil procés de licitació, d'abandonaments o de licitacions desertes, o que hi va haver una pandèmia que va fer que els treballadors de serveis socials posessin els seus esforços en altres aspectes, com és la ciutadania i les persones en situació de vulnerabilitat. Però vaig al final. A data d'avui, tots els contractes de serveis socials estan regularitzats. Per altra banda, també m'agradaria dir-los que hi ha altres que sí que és cert que estan pendents de licitar. Hi ha 8 objeccions suspensives amb expedients pendents de licitar. Són dos conceptes. I després, que hi ha 5 objeccions suspensives, que són despeses puntuals, no periòdiques, sobrevingudes, a les quals hem hagut de donar resposta. Si vostès fan el sumatori de les objeccions suspensives i de les omissions de fiscalització, m'agradaria que establissin el paral·lelisme que aquest sumatori no són els 6 milions. Aquest sumatori respon perquè hi ha situacions duplicades, perquè a nivell de procediment pot ser que una omissió de fiscalització ens dictamini que la manera de tramitar i donar la resposta sigui una objecció suspensiva. Per tant, aquesta regidora ha fet els números, estaríem parlant d'un import alt, però estaríem parlant d'un import que no superaria els 4.800.000 euros. Vull posar en valor que estem gestionant un pressupost de 52 milions d'euros, perquè vam gestionar un pressupost de 52 milions d'euros perquè estem parlant de l'any 2020. Analitzant les magnituds dels diferents capítols, un capítol 1 de personal, un capítol 2 de la despesa corrent, un capítol 4 de subvencions i ajudes, analitzant aquestes magnituds, jo arribo a la conclusió de que s'està fent una gestió econòmica responsable i acurada, per la qual cosa vull felicitar a tot l'equip humà que porta la gestió econòmica d'aquesta corporació. I dir-los que, evidentment, aquest equip humà està a la seva disposició per resoldre tots els dubtes que s'hagin pogut plantejar en aquest plenari i els que puguin anar succeint-se. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Doncs continuem amb les donacions de compte, el número 16 de l'ordre del dia, que és donar compte de l'informe 38/2022 que emet la intervenció general per donar compte al ple informe resum anual de l'Ajuntament de Sitges dels resultats del control intern que s'estableix a l'article 213 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals dut a terme en l'exercici 2020-2021. Alguna observació sobre aquest punt? Aquests textos són llargs. Doncs també deixarem un minut, si entenc que hi ha dues paraules, senyora Gasulla i senyora Tubau. Senyora Gasulla, endavant. No
sé si... Sí, doncs anem a parlar d'aquestes incidències detectades, que és el que diu l'informe, mancances que han originat aquestes objeccions suspensives, senyora Almirall, que sembla ser que els tècnics doncs, no tenen el mateix criteri que la intervenció general, i proposa la intervenció, la correcció de cara a posteriors exercicis mitjançant l'establiment de mesures correctores. És més, moltes d'aquestes incidències no venen d'ara, també venen d'altres exercicis ja van ser detectades, insisteixo, en l'informe de l'any passat. I diu intervenció que algunes de les deficiències que requereixen un pla d'acció, i vull que recordi aquest terme, pla d'acció, seria, per exemple, proposa evitar fraccionaments contractuals, redimensionar el departament de contractació per tal de fer front a les licitacions previstes, establir per part de les direccions d'àrea uns sistemes de control de seguiment de l'execució dels contractes públics, controlar l'execució pressupostària del capítol 1, modificar en el seu cos l'import del complement de productivitat establert, etcètera, etcètera, evitar la contractació de personal sense seguir els criteris de capacitat, mèrit i publicitat en les convocatòries públiques, etcètera, etcètera. Algunes de les propostes per esmenar aquestes incidències. I acaba l'informe d'intervenció amb una valoració del pla d'acció en l'exercici anterior que fa referència al control que s'inclou en aquest informe. L'alcalde president de la corporació no va elaborar el corresponent pla d'acció previst a l'article 36 del Real Decret 424/2017. A nosaltres ens agradaria saber per què l'alcaldessa no ha fet aquest pla d'acció que li pertocava i que, recordem, està regulat per aquest Real Decreto 424/2017 por el que se regula el règim jurídic o control interno en les entitats del sector públic. I diu així, article 38, el president de la corporació formalitzarà un pla d'acció que determini les mesures a adoptar per subsanar les debilitats, deficiències, errors i incompliments que se pongan de manifiesto en l'informe resumen referit en l'article anterior. Ens agradaria saber per què no s'ha fet aquest pla d'acció? Potser és que estan conformes amb com s'està treballant. És que Intervenció els està proposant resoldre aquestes incidències, com ha dit la senyora Almirall. La trobem a faltar i ens agradaria que l'alcaldessa ens contestés. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Tubau. Endavant.
Gràcies, alcaldessa. Doncs bé, continuem amb la línia de l'anterior informe i el que sí que veiem és que en aquest ens trobem doncs, amb tota una sèrie d'argumentacions que fa doncs, que desenvolupen el que anteriorment hem vist. Veiem que aquí, en aquest informe, a diferència de l'anterior, del 24, la intervenció pel que fa a la contractació constata que hi ha fragmentació de proveïdors en el mateix any i que es vulneren els principis de publicitat i transferència que marca la Llei de Contractació Pública. També esmenta la inexistència de plecs de falta de plecs de clàusules administratives particulars i tècniques. També trobem que hi ha manca d'aprovació i formalització de la pròrroga forçosa i que segons l'informe, i cito textualment, l'Ajuntament de Sitges sovint vulnera els requisits de publicitat i lliure concurrència que han de regir la contractació pública. Així mateix també dona tota una sèrie de recomanacions pel que fa a la matèria de contractació, que són planificar l'activitat contractual, evitant la realització de despeses sense cobertura contractual, sense procediment de licitació i sense crèdit pressupostari, evitar els fraccionaments contractuals, redimensionar el departament de contractació per tal de fer front a les licitacions previstes, establir per part de les direccions d'àrea uns sistemes de control de seguiment de les execucions dels contractes públics. Per tant, veiem que aquí aquest informe detecta perfectament la mare dels ous i quin és el greu problema que tenim amb aquest Ajuntament, senyora Almirall. No em faci ballar la perdiu ni m'amagui les coses com són. Està molt clar que tot això està detectat. Perfecte que s'hagin licitat els serveis de benestar social. Molt necessari. El que sí que li agrairien també és que ens digués la data en què això ha estat, perquè no en tenim coneixement. I, per altra banda, també ens agradaria saber què està passant amb el nomenament de la capa de directiva. O sigui, ens acaba de dir que cada vegada s'aixequen objeccions suspensives de les nòmines de la capa directiva perquè no estan nomenats. Què vol dir que no estan nomenats? Des de quan no estan nomenats? Com afecta aquest tema? Realment aquest tema ens preocupa moltíssim. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Tubau. Senyora Almirall, i jo mateixa per acabar, si no. Almirall, endavant.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Pel que fa a aquesta donació de compte, els hi voldria fer dues puntualitzacions. Aquest informe s'ha de lliurar al ple amb ocasió de l'aprovació del compte general. Els hi vull mostrar la meva satisfacció pel fet de disposar d'aquest informe en el termini adequat perquè el compte general del 2020 es va aprovar fa 6 mesos. I ja disposem de l'informe del 2021 sense que s'hagi aprovat el compte general del 2021. S'ha avançat, tenim un informe abans de que finalitzi el termini per disposar del mateix. I espero i desitjo tenir l'informe de liquidació del pressupost també amb celeritat i ben aviat, doncs en aquest cas el termini ja ha finalitzat. Respecte als continguts d'aquest informe, es divideix en dues parts per cadascun dels dos exercicis. Una primera part sobre objeccions i omissions de fiscalització i una segona part sobre el control permanent i l'auditoria pública d'organismes dependents. Em centraré en l'any 2020, perquè fa el 2020 de la primera part se'n va donar compte a través de l'informe d'intervenció 47-2021 en el ple de 26 de maig del 2021 i en vam tenir ocasió de parlar-ne a bastament. I pel que fa al control d'organismes i l'auditoria pública, no hi ha informe en el 2020, atès que l'entitat Sitges Model 21 ja està dissolta i les entitats Consorci del Club Natació de Sitges i Fundació Prado estan en procés de liquidació, com vostès ja saben. Pel que fa a l'exercici 2021, la primera part ja s'ha explicat en el punt anterior, precisament. Fa un moment hem parlat de l'informe d'objeccions i omissions de fiscalització del 2021. I pel que fa al control permanent i auditoria pública, no hi ha informe perquè no hi ha cap variació respecte del 2020. Reitero la disposició de tot l'equip humà que gestiona els serveis econòmics d'aquest Ajuntament de resoldre qualsevol dubte que se'ls pugui venir sobrevinguts. Només fer-li la precisió de que li farem arribar, senyora Tubau, que en el 21 ja estaven licitats tots els contractes i les dades que vostè demana. De dades concretes de quan es va aprovar la licitació, però em permeto recordar-li que en el portal de transparència i el portal del contractant vostè disposa de tota aquesta informació. Gràcies.
És una donació de compte. No sé si demana la paraula la interventora i no sé si en aquest cas s'hauria de fer. Doncs endavant, si no jo també al final esperem també en el temps ser curosos. Endavant, senyora interventora.
Sí, amb respecte a les dades que s'han dit en la darrera intervenció, comentar que evidentment el 2020 potser fa 6 mesos que s'ha fet el compte general i en aquest cas que s'ha avançat amb respecte al 2021, doncs no entra en el fons això, és un tema de terminis. I el fet de que s'hagi avançat aquesta sessió de comptes, com bé sabreu, és perquè en el fons són informes que depenen de l'actual intervenció i com que no hi ha la voluntat de que aquesta intervenció continuï, doncs aleshores el que era important és que aquesta dació de comptes pogués ser defensada o en qualsevol cas si hi hagués qualsevol dubte per la persona qui els ha emès.
Moltes gràcies. Doncs només per acabar amb les donacions de comptes, evidentment ho estem treballant, com hem dit, és que són temes molt complexos i molt tècnics, però jo abans m'hi he notat i tampoc no ho he pogut dir, això també és endreçar. Són tramitacions, són incidències a la tramitació, n'hi ha moltíssimes, és veritat, s'han de fer moltes licitacions, s'estan fent moltes, tot el que ens diu la intervenció nosaltres anem fent, és veritat que és impossible fer-ho de tot seguit, però tots els plans d'actuacions que ens diuen els anem complint, la llei de contractes que contínuament està canviant ens anem adaptant i les anem complint, per tant, per nosaltres el treball que s'està fent és rigorós, és curós, és seriós, en cap cas cas no hi ha irregularitats, com ha dit la regidora Almirall, ella és molt didàctica i ho explica molt millor, perquè tal com ha dit ella, no, són incidències a la tramitació i els procediments, i en molts s'estan millorant i molt, és veritat, i això també és endreçar, com deien. Per tant, continuarem treballant, continuarem millorant, evidentment que s'ha de millorar i molt en moltes coses, i així ho farem, vull dir, és la nostra feina i no hi ha cap dubte. Abans m'he deixat, quan han parlat de les objeccions, només a títol d'exemple, també això és el que és governar. Governar és prendre decisions a vegades molt complexes, és veritat. Hi ha una objecció suspensiva davant la nòmina, què fas? L'aixeques i la gent pot cobrar o no l'aixeques i la gent no pot cobrar? Hi ha una objecció suspensiva per la neteja que es va fer durant la Covid perquè s'havien de fer neteges. Si a hores d'ara encara estaríem discutint si la neteja s'havia de fer d'una manera, no s'hagués fet, evidentment. Per tant, sí, hi ha moments d'usos i complicats, això és governar també, que és prendre decisions dures en el moment, però evidentment que també és feina nostra anar millorant amb la tramitació, amb tot, i tot el que ens digui la intervenció, que evidentment és per millorar, només ho diuen per això, en la tramitació és el que hem de continuar, el que hem de continuar fent. Passem així doncs a la següent donació de compte, que és el número 17, que és donar compte del pla anual del control financer del 2022. Aquí també signen paraules senyora Gasulla i senyora Tubau. Doncs posem el límit dels 5 minuts. Endavant, senyora Gasulla.
Sí, moltes gràcies. Aquí, malgrat que l'Associació Catalana de Municipis informa que no es poden licitar més contractes d'auditories, doncs el que diu intervenció diu que posarà, precisament, considera que s'està incorrent en un possible fraccionament, ho diu així una altra vegada, i ho licitarà en base a propis plans, a propers plans anuals de control financer. I en relació amb els calendaris del que parlava abans, miri, senyora alcaldessa, en aquest Real Decreto 424/2017, el segon punt diu: el plan de acción se elaborará en un plazo máximo de 3 meses desde la remisión del informe resumen al pleno y contendrá las medidas de corrección adoptadas. Y en esta remisión anual a la Intervención General de la Administración del Estado, en resumen de los resultados del control interno sobre la corrección de las debilidades puestas de manifiesto. Es más, permitiendo así que el Pleno realice un seguimiento periódico de las medidas correctoras implementadas para la mejora de la gestión económica financiera. I simplement per acabar, les objeccions suspensives per fer el pagament de les nòmines pot estar justificat en l'objectiu, però és que el problema no ve d'aquí, és que hem d'evitar que arribin aquestes objeccions suspensives. Les hem d'evitar i les coses s'eviten fent-les correctament. El que no pot ser és que vostès posin en risc el cobrament de les nòmines, i això no ve d'intervenció. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Tubau. Endavant.
Gràcies, alcaldessa. Bé, abans de començar el punt en concret, sí que m'agradaria dir que totes les intervencions que hem fet i de tot el que hem parlat sempre ha anat en base a l'exercici 21. En cap moment hem nomenat res i ens hem fixat en l'exercici 20, això que quedi clar. Per altra banda, torno a insistir, ens preocupa moltíssim el que hem sabut del no nomenament dels càrrecs directius. És un tema que ens preocupa moltíssim i que no ens han respost. Volem tota la informació sobre aquest tema. Finalment, pel que fa a l'informe que ara mateix doncs, estem tractant, volem preguntar el per què la Fundació Cultural i Esportiva Casino Prado Suborense, que des del 2015 està acordat la seva dissolució, encara en aquests moments, 30 de març del 22, ens trobem que no s'ha fet res. I, alcaldessa, crec que en aquesta situació i atesa doncs, tot el que recull aquest informe, una explicació seva molt més detallada i molt més curosa hagués estat necessària. Gràcies.
Moltes gràcies. Sobre el tema de recursos humans dels càrrecs directius, prenem nota perquè els hi contestin per escrit més detalladament si és que necessiten a través de recursos humans. Sobre el tema del Casino Prado, doncs sí que s'ha fet i s'ha fet molt, perquè de fet està en procés ja de pràcticament d'acabar-ho, de liquidar-ho. De fet, vull dir, cada dia estan parlant per correu des de gerència amb el Casino Prado i en molt breu, amb totes les dificultats que ha comportat també la liquidació d'aquesta fundació, seguim endreçant i per tant, per fi podrem dir que es liquida. O sigui que això també, si no, li passarem per escrit en el punt que està, però està en el punt ja de finalitzar.